A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Onze i 24 minuts. Saludem la Rosana Lluc, saludem el nou any amb la Rosana Lluc. Rosana, bon dia, bona hora, bon any.
Hola, bon dia.
Aquest bon any que ha vingut de la mà d'un home que ens sembla que en el seu dia va tenir força èxit amb Los Crímenes de Oxford. Ha estat el guanyador del Premi Nadal, que d'alguna manera s'ha vinculat directament amb aquesta novel·la de l'any 2004. Estem parlant de Guillermo Martínez. Va tenir èxit Los Crímenes de Oxford, no?
Sí. És que sí, va ser una obra que va bé, em sembla que va fer, perdona, després de la seva edició, en butxaca se'n van fer diverses edicions diferents, o sigui, va tenir un recorregut molt llarg. La veritat és que va ser un llibre d'aquells que, malgrat fa molts anys ja que es va editar, ha tingut un recorregut llarg, la veritat.
I pel que llegim, Rosana, ens sembla que d'alguna manera hi haurà reedició que vindrà vinculada amb l'obra que ha guanyat el Premi Nadal aquesta vegada, no?
Jo no estic segura, perquè l'editorial aprofitarà, que se n'ha parlat del tema, i aprofitarà per posar una altra vegada al taulell totes les obres d'ell. I com tenen aquesta com a referència, doncs evidentment sortirà.
Ens diuen les notes de premsa que el Nadal d'aquest any, que es titula Los Crímenes de Alicia, recupera els mateixos personatges per tornar a Oxford, però en aquesta ocasió l'any 1994, amb una nova cadena d'assassinats que semblen inspirar-se en una de les obres més celebrades de la literatura infantil. No hi ha res com anar a buscar un referent d'aquells per a molts, com per cridar l'atenció. Bé, i l'obra és Alicia, el País de les Meravelles, de Lewis Carroll. Doncs a partir d'aquest vincle amb Alicia en el País de les Meravelles i a partir de la història que ja va explicar Los Crímenes de Oxford, Los Crímenes de Alicia és el Premi Nadal del 75è aniversari.
Sí, Déu-n'hi-do, quants anys.
Déu-n'hi-do.
Eh?
I de Marc Artigau, què en sabem, Rosana?
Del Marc Artigau segurament us sona, perquè darrerament han publicat conjuntament, és a dir, a quatre mans, amb el Jordi Basté, novel·la policiaca. Va publicar, l'any passat diria que va ser, L'home cau, i aquest any ha publicat Els coloms de la Boqueria. I llavors, clar, com que és una novel·la a quatre mans, el Marc Artigau va com a... No, com a Jordi Basté és molt conegut, potser el Marc Artigau no ho és tant. Jo sé que ha escrit obres de teatre i que és un home lligat al món de l'escriptura, però potser, diguem-ne, que aquesta faceta més, no?, més pública no la coneixíem, no es coneixia amb ell, perquè tothom et diu, és que no sé qui és aquest noi. No sé qui és, però sí que doncs ja té, conjuntament, com a mínim, a les taules de novetat, aquest Nadal hi ha estat, el Marc Artigau. El que passa que, com que diu Jordi Basté, Marc Artigau, doncs sembla que, no?,
està clar,
que costi més, és arribar-lo a veure. Però
ara està per veure si a partir del Premi Josep Pla aquestes coses canvien o no.
Sí.
Però la novel·la de Marc Artigau es titula La Vigília. Ens diuen que és una novel·la amb aroma de thriller, diu El Punt Avui, que l'entrevista avui, en què reflexiona sobre la memòria i la identitat. El que més m'agrada és explicar històries, diu Marc Artigau, autor jove, nascut l'any 1984, té formació de dramaturg, va començar escrivint poesia, escriu cada dia un conte d'un minut per al programa El Món a RAC1 de Jordi Basté, que diu que és un dels seus amics de tota la vida, una persona sensacional, extraordinària, i el primer cop que es presenta un premi, va i el guanya. Això és el que diu Lluís Llort a la crònica i a l'entrevista que li fa El Punt Avui a Marc Artigau. Per tant, tenim la sensació que aquest Nadal pot donar dos grans èxits de vendes.
Sí, jo crec que sí, perquè malgrat que és una persona que no, doncs, com tu deies, no, potser no ens sonava o tal, la veritat és que quan es va fer la presentació de... Nosaltres vam fer la presentació, les dues llibreries, aquí a Vilanova vam fer la presentació d'Un home cau, del Jordi Basté i el Marc Artigau, i intentàvem esbrinar quan escrivia el Jordi Basté i quan escrivia el Marc Artigau, no? Vull dir, saps? Vull dir, quan es llegeixes la novel·la intentes esbrinar quan està escrivint un altre, un i l'altre. I ell ens deia, bueno, potser us imagineu això, però no és així, eh? Vull dir que és difícil saber quan escriu un i quan... I la veritat és que, bé, les dues novel·les que tenim referència, bé, penses, bueno, quan està parlant així el investigador, saps, investigador Barcelona, Bon Vivant, que coneix tots els restaurants i tot, potser és més el Jordi Basté i en canvi el reste, doncs, més el Marc Artigau. Però ens va dir, bueno, això us ho esteu imaginant, eh? Però sí, la veritat és que creiem que donarà de sí. De fet, ha sortit en tots els diaris, en totes les notícies, vull dir, per altres temes també, la nit del Nadal, o sigui que esperem que això duri i que el Marc, quan ho presenti, doncs tothom se'n recordi. Doncs.
A veure si els agrada la història. Una dona de Sarrià, rica, gran i amb cadira de rodes, encarrega el Raimon, un home que escriu contes per a la ràdio, que és l'únic tret similar a mi que reconec en el protagonista, diu en l'entrevista Marc Artigau, perquè té 10 anys més que jo i una situació familiar, vital i laboral del tot diferent a la meva, que escrigui la seva biografia, però millorant-la. I això fa que ens plantegem què és el que volem que quedi de nosaltres per la posteritat. Ell mateix diu que ha trigat 3 anys a escriure aquesta novel·la. Li pregunta en Lluís Llor si té parella, si té fills, si té gos, i Marc Artigau diu que té una hipoteca, que ens portem bastant bé, tot i que la fidelitat que em demana és alta, i la compleixo, que encara li queden uns 18 anys de relació obligada amb la hipoteca fins que arribi el moment d'estimar-nos de veritat. És una entrevista que us recomanem perquè destila bon esperit, que ja està bé per aquests temps que corren, que destili bon esperit una entrevista a un escriptor o a un creador, sigui qui sigui.
Però sí que quan parles amb ell veus que, saps? Vull dir, que ja veus que, no sé, ja et cau bé. Ja et cau bé el llibre abans de llegir-lo i ja dius, bueno, el disfrutaré.
Ah.
I esperem que sigui també cert ara amb el Premi Josep Pla.
A veure si això s'estira, si s'estira fins a Sant Jordi, això, eh?
Exacte. Bueno, com que, a veure, sortirà, suposo, començaments de febrer, suposo que sortirà, doncs...
És de Sant Jordi, això.
Sí, això és el tret de Sant Jordi.
És el tret de Sant Jordi, eh?
És el tret de Sant Jordi, sí. Vull dir que... Normalment comencen a sortir tots els premis junts, clar, perquè els premis de la nit de Santa Llúcia, el Premi Sant Jordi, la novel·la, el Carla Riba, tots aquests premis també surten al febrer. La qual cosa, doncs, saps, és el tret de Sant Jordi, eh? Un Sant Jordi que tu saps que serà diferent, eh?
Exacte, perquè, l'endemà de dilluns de Pasqua.
Exacte, un Sant Jordi diferent, eh? Que ens agafarà tots amb el peu canviat, eh?
No,
però vaja.
No serà la primera vegada, eh?
No.
Que havíem vist, si no recordo, havíem vist Sant Jordi en dissabte de Glòria.
Tant.
Que sí?
Aquí estem acostumats, eh?
Estem acostumats a...
Sant Jordi i s'ha acabat, eh? Mm-hmm. És Sant Jordi.
L'endemà d'una festa vindrà una festa no establerta, però una festa.
Sí, una festa, una gran festa.
Però per Sant Jordi encara queda, que hem de passar festes. Què és el que ha sortit més aquestes festes, Rosana?
Bé, doncs era d'esperar que hi haguessin dos títols que triomfessin per sobre dels altres. Pel que fa a castellà, evidentment, Jo, Júlia, del Premi Planeta, perquè, més que ser pel Premi Planeta, perquè és que era de Posteguillo.
Mm-hmm.
Llavors, clar, tothom demanava a l'últim del Posteguillo, ja ho vam parlar això quan el vam presentar, i el Jo, Júlia ha triomfat claríssimament en castellà, seguit o de la mà, perquè no sabríem dir de quin més que, perquè no ho hem mirat, però de la mà de la Júlia Navarro, amb Tu no mataràs. Són dos autors que ells sols ja tenen tota una colla de seguidors, de lectors que els agrada la seva literatura i de vegades la gent tampoc diu, bueno, com que són regals, diu, sé que li agrada aquest, doncs bé, li fem aquest, no? I com que són regals, doncs moltes vegades doncs, s'emporten això. Pel que fa al català, estava molt clar que triomfaria el Sergi Pàmies, perquè ja saps que havíem dit que el Sergi Pàmies continuava, doncs, des de que va sortir, va ser un dels llibres que es venia més, no? L'art de portar gabardina, el Sergi Pàmies, i l'altre, com a començament, eh? Vull dir que n'hi ha molts més, però, en definitiva, el Sánchez Pinyol, en Fungus, el rei dels Pirineus, també ha sigut un dels triomfadors d'aquestes llistes, si haguéssim de fer llistes, eh?
I això que dèiem que el llibre d'en Sergi Pàmies és d'aquells que fa de mal regalar, perquè sí. És tan poca cosa.
Sí, la gent s'encongeix, eh?
Exacte.
Tan poqueta cosa. Bueno, no? A veure.
Com el pot de confitura.
Petit, no? El pot petit.
Com el pot petit de confitura.
Exacte, o com una joia que és tan petiteta i, no? Vull dir, doncs és això, vull dir, la veritat és que sí. I després, doncs, clar, ja comencem amb Permagel, amb el Murakami, amb la mort del comandador, saps? Vull dir, i llavors ja la Marta Rojals, amb el cel no és per a tothom, i llavors ja continuem. També amb la Kate Morton, evidentment, la filla del rellotger en català, o la hija del relojero en castellà, també ha sigut una de les... dels llibres més venuts, perquè són aquests, i després ja realment hauríem d'anar-nos a, doncs, bueno, a llibres que ja agraden a un públic més jove. La senyorita Bebi ha sigut també, saps allò, t'hauria de dir, però és que fa cosa dir-ho, però un dels llibres més demanat pels nanos de preadolescents és Los secretos del YouTube, del De Gref, que no sé si en 15 dies han fet 6 edicions i totes exaurides, Vull dir que és...
En 15 dies 6 edicions i totes exaurides?
Sí, totes exaurides, sí.
Los secretos de YouTube.
De YouTube, sí. És un youtuber, ja ho veieu, sí. De Gref, i és un escàndol.
Està clar que és el que tira,
Sí.
Era abans que deien allò que vull ser futbolista. Això era abans.
No, ara no. Però també suposo, perquè n'hi han tants, que suposo que també n'has de saber, no ho sé, perquè n'hi han, però és que no t'ho pots ni imaginar, n'hi han tants que no. I llavors, clar, aquest és el que més s'ha demanat, perquè, clar, vull dir, arriba un moment que no n'hi han, i llavors, per molt que demanin, si no n'hi han, vull dir, ells ja corren, però per molt que corren també, és clar, vull dir, a més, sortir a l'edició, i a més, ja, com aquell qui diu, només amb les comandes de les llibreries i tot això...
I ja cobríeu l'edició.
Ja estava coberta, i llavors vam un altre, i bueno, però bé, aquests han estat els que, no?, l'Espinosa també, evidentment, no?, i en no ficció, doncs, esclar, vull dir, nosaltres teníem un llibre de fotografies de Vilanova, que era de l'Arxiu Fotogràfic, és evident que és un dels llibres de regalar, no?, perquè és un llibre familiar, per dir-ho d'alguna manera, no?, però també, clar, tenim el Kilian Jornet amb Res és impossible, que ha estat un dels, també, dels llibres regalats aquestes festes, i després hi ha diferents coses, no? Evidentment, el Continua Forn, amb Dies de presó, doncs, evidentment, ha sigut un dels llibres també que la gent ha continuat comprant, i si haguéssim de dir un, doncs La història mundial de Catalunya.
Vaja,
del Borja de
Riquer.
Sí. Suposo que tothom s'ho esperava que... I és curiós, perquè quan el veuen, el volum que és, etc., diuen, doncs no és tan car. Que dius, menys mal, quan sents, doncs no és tan car.
Recordin que això...
Euros, però com que el veuen molt gros i tal, un volum ben editat, saps, amb tapa dura, etc., doncs la gent no el troba.
Recordin que això no és una història a l'ús, no és una història cronològica... No. Si no, és una història que planteja aquestes analogies entre Catalunya i la resta del món, fets que, d'alguna manera, poden lligar les històries del país amb les de la resta del món. Per tant, no és allò de la història cronològica de que comencem a l'antigó i anem avançant, sinó que està plantejada d'una altra manera, d'una manera més, diguem-ne, més del segle XXI. Tenim temps per dues recomanacions, Rosana.
Bé, doncs, si haguéssim de recomanar, és difícil recomanar perquè no hi ha res nou, però penseu que demà, si no passa res, demà surt el Houellebecq, o sigui que tothom està esperant,
Sí, perquè es veu que hi ha entrevistes d'en Houellebecq i comentaris sobre la seva darrera novel·la a tot arreu,
Exacte, sí, i d'aquí uns dies surt el Carlos Zanón a veure què ens ha fet amb aquest Carballo, perquè sabeu que comença a fer, doncs, novel·les del Carballo, I clar, doncs també hi ha força expectació a veure què farà el Carlos Zanón amb aquest Carballo, que li han encarregat que faci el personatge, i evidentment el Murakami, que surt el dia 16 i que realment la gent l'està esperant, però en candeletes també, que és la segona part de La mort del comandador. O sigui que aquests serien els més
tres.
Esperats, els més esperats, però mentrestant, i ja us comentarem els que han vingut entremig, que jo n'he llegit ja algun i la veritat és que està molt bé, però bueno, mentrestant, si voleu, doncs hi ha una novel·la que ha passat així, sense això, que és de la Gioconda Belli.
Vinga.
La Gioconda Belli és una autora que segurament la gent la coneix o l'ha sentida perquè va fer un llibre que es continua venent després de tants anys i anys i anys, que es diu La mujer habitada. Però és una autora que és una autora de Nicaragua, però en canvi és molt coneguda també aquí a casa nostra, perquè doncs des de sempre els seus llibres s'han editat també o en Sex Barral o la Libre de Mazo, o sigui, en diferents editorials. I ara ens escriu una història que en definitiva ella s'ha inspirat en la seva àvia. Es diu Les fiebres de la memòria. I és la història d'un personatge, estem parlant del 1847, i el Charles Choiseul de Plessin, que és un noble de la cort de Lluís Felip I, resulta que l'acusen d'un crim passional. I clar, el rei li diu, fuig, marxa, perquè com que és molt amic seu, doncs marxa, perquè si no això doncs no podrà ser. Com marxes? Però no marxes així, sinó que has de fingir que t'has suïcidat, nosaltres ho taparem, i així tu te'n vas on te vulguis, però prens una nova identitat, perquè amb aquesta sí que no podràs, no? Llavors ell se'n va cap a Nova York, i allà coneix un magnat, el Vanderbilt, el Cornelius sí. Vanderbilt, i l'acompanya, el convida a acompanyar-lo a la ruta a través del llac de Nicaragua, del riu San Juan i tal. Llavors, clar, ell allà doncs coneixerà la vegetació, la natura, etcètera, cosa que no tenia a la cort, no? I en aquesta ciutat, evidentment, coneixerà també amb Atahualpa, que és la ciutat on s'aturen, doncs coneixerà una dona. Una dona que, evidentment, la cautivarà, que és la viuda Margarita Arauz. Aquí ell diu La rosa blanca. Les fibres de la memòria pretén ser això, una novel·la de misteri, una novel·la d'amor, una novel·la d'aventura, una mica el que sempre ha escrit la Gioconda Belli. Però, en definitiva, el que fa és reinventar-se, no?, una identitat d'uns personatges perquè així doncs puguin realment trobar l'amor. És una novel·la així més dolça, no?, en aquest sentit, no?, i en definitiva doncs sembla ser que aquesta novel·la doncs té com a personatge principal aquesta dona, que era una àvia de la que es deia Graviela Zapata Choiseul de Plessin, i ella doncs recorda aquesta àvia i ha fet aquesta novel·la doncs inventant-se doncs tot aquest misteri.
Doncs ens quedem amb aquesta recomanació que barreja misteri i aventura de Gioconda Belli, Les fiebres de la memòria, situada a partir de la història d'aquest noble acusat d'un crim passional a qui el rei recomana que fingeixin suïcidi i reneixi amb una nova identitat, i de Nova York a Nicaragua, i a Nicaragua coneixerà la dona de la seva vida. En 15 dies tornarem, com no, amb més recomanacions i a veure què haurà passat amb el nou Houellebecq o amb aquesta revisió de Carvalho a càrrec de Carlos Tanón, o amb la segona part de La mort del comandador de Murakami. En parlarem, com no, amb la Rosana Lluch. Rosana, bona lectura.
Bona lectura.
Fins d'aquí 15 dies.